La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics i amigues oients de la taula de l'Evangeli. Gràcies per sintonitzar-nos un diumenge més. Com saben, comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el primer de Quaresma. Dimecres passat, dimecres de cendra, iniciaren el temps litúrgic de la Quaresma. Són els nostres tertulians avui, la Bàrbara Virgil i mossèn Enric Termes. Tot seguit els presentem. La Bàrbara Virgil és professora de llengua hebrea a la Facultat de Teologia de Catalunya. Hola, bon dia, Bàrbara.
Bon dia a tothom.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres, eh? I mossèn Enric Termes és prevere i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Gràcies a tots dos. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Deuteronomi i del capítol 26.
Moisès digué al poble: «El sacerdot rebrà de les teves mans la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra i la deixarà davant l'altar del Senyor, el teu Déu. Després, a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: El meu pare era un arameu errant que baixà amb poca gent a l'Egipte per viure-hi com a foraster. Allà ens convertiren en un gran poble, fort i nombrós. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. Llavors vam cridar al Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i tingué en compte la nostra opressió i el nostre treball forçat. El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç poderós, enmig de senyals, de prodigis i d'un gran pànic. Ens va introduir en aquest lloc i ens va donar aquest país que regalima llet i mel. Per això he portat aquestes primícies dels fruits de la terra que vos, Senyor, m'heu donat. Després, deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora'l.
Professió històrica de fe que proposa Moisès al seu poble quan van a oferir les primícies dels fruits de la terra davant l'altar del Senyor. Aquesta professió de fe és, sens dubte, una història per a ser recordada i per la qual s'han de donar gràcies. Bé, tertulians, teniu la paraula. Qui comença? Un dels dos, Bé, si voleu.
Podem esperar un tercer, no?
Jo però podria començar jo, però sou vosaltres els tertulians.
Clar, com tu deies, és una història. És com una professió de fe històrica, de com Déu ha anat parlant al poble d'Israel i com després continua parlant en Jesucrist a la llarga. I jo penso que és com una introducció a les lectures que ens acompanyaran els diumenges vinents, perquè avui fem com un recorregut històric, començant per Abraham, Moisès, l'entrada a la terra en Josué, i el diumenge vinent la primera lectura ens parlarà d'Abraham, el tercer diumenge ens parlarà de Moisès, el quart de Josué, i el cinquè serà un text d'Isaïes, la història dels profetes també. Clar, la invitació de la nostra fe és a tenir una fe encarnada a la nostra història. Ja venim d'una història, però Déu continua parlant en la nostra història, com a Església, com a humanitat i en cada un de nosaltres.
Crec que és un text molt bonic, parlar de les primícies, també. El fet del primer, no? Com és sempre consagrat, no? A Déu. La tradició hebrea i després també la nostra. I que en aquest temps així, en el temps de Quaresma, en el temps que ens prepara per la Pasqua també, també la tradició hebrea, el primogènit, el primer, té un paper molt especial en els dejunis, en tota la preparació pel Pèsach, no? Llavors és com una mica la història antiga es fa viva amb cada experiència humana, també, i la manifestació de les paraules de Déu no passen, són eternes. No. I del text m'agrada això, bueno, com també en un text que parla de la salvació de l'home, no? De com dels pares, etc. També és un text a la vegada ecològic, no? Recorda els fruits de la terra. Els fruits de la terra, els fruits de l'home i la presència de Déu en tot, no? Com acompanya. I també és bonic, bueno, trobo que és molt bonica la petició que li diu que declararàs, o sigui, has de fer una declaració, que el meu pare era un arameu errant que baixà amb poca gent a l'Egipte per viure com a foraster. I aquestes paraules és que són actuals sempre. El fet de tant Moisès, que va ser viure com a foraster a Madian, Abraham, que va viure com a foraster també, bueno, va viure com a foraster, i els forasters que tenim a casa nostra, o sigui, si els grans personatges bíblics et demana que els recordis que van ser forasters, trobo com un clam continu també a que nosaltres també en aquest temps de Quaresma doncs, fem aquest pensament de donar honor, de donar tot l'amor, no? que en aquest temps que ens preparem per la Pasqua, doncs, a la gent que són de fora o que són forasters per molts motius, no només perquè siguin de fora, potser perquè som estranys en un món que no ens acull bé, o, bueno, una mica això.
Pot ser una cosa que ens pot ajudar és mirar la nostra pròpia història i com pot ser molt probablement els nostres avantpassats més propers, els pares o els avis, han estat forasters, perquè ho han marxat del camp cap a la gran ciutat o han vingut d'altres llocs de la geografia. Hores d'ara encara una geografia encara molt més mundial. I ara també a la nostra societat, bueno, si vas pels carrers et trobes amb parelles cap al rostre, per te n'adones que són gent de llocs diversos i que els seus fills, ells són forasters, però els seus fills, que ja estaran arrelats aquí, ja seran una barreja de moltes coses. Tots són forasters.
Exacte.
I necessitem una casa.
Quan es narra aquest episodi exactament de com expressa, no? la intervenció de Déu, no? Com, no diu nosaltres vam sortir d'Egipte, sinó que ens va fer sortir d'Egipte, no? Aquest ens va fer ser forasters, ens va, quan l'hem cridat, ens ha fet escoltar, no? Dona doncs també l'esperança, no? De que iniciem un període en el que el nostre clam i la nostra percepció ha d'estar oberta a escoltar.
Doncs escoltem ara la segona lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per viure la paraula de Déu.
És de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 10.
Què diu l'Escriptura, germans? Tens la paraula molt a prop teu, la tens als llavis i al cor.
Aquesta paraula és la fe que proclamem. Si amb els llavis reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, seràs salvat, perquè la fe que ens fa justos la portem al cor i la professió de fe que ens du a la salvació la tenim als llavis. Diu l'Escriptura, cap dels qui creuen en ell no serà defraudat. Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i no jueus. Uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix tots els qui l'invoquen, perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat.
Pau recorre a diversos textos de l'Antic Testament aplicats a la fe d'Israel i els aplica a Jesús i a la fe cristiana. Així explica quina és la fe cristiana i com, a través d'ella, s'obté la salvació. Enric?
Clar, Pau fa una invitació a creure en el misteri pasqual, que és també amb el que ens preparem en aquest temps de la Quaresma. La Quaresma és un temps de preparar-nos cap a la Pasqua. I aquest joc entre llavis i cor, no? Llavis és, pot ser la part més externa, no? Els nostres llavis són el que ens fan comunicar, no? Les nostres paraules, però el cor és el que ens mou. I no només per un jueu, tu potser en saps més que no pas jo, Bàrbara, el cor és el motor de la persona, no física, també, ara nosaltres, per nosaltres el cor és el que ens fa viure, el que batega, si no batega malament rai. I també és el... i posem els nostres sentiments, eh? Té un bon cor o té un mal cor. Però per un jueu és el motor, d'aquí surten les grans decisions de la persona, les grans opcions. I la nostra fe és alhora llavis i cor. D'alguna manera és una proclamació, però que en els fets, de fet, tiro una mica enrere, però el diumenge anterior, que encara estàvem en el temps ordinari, d'alguna manera deia, diu, l'amistat, la relació amb les altres realment ha de passar una prova. Posava l'exemple de la terrissa posada al foc, no? Doncs, i en l'Evangeli parlava de la hipocresia, no? De dir una cosa, però de fet el que et mou és una altra cosa. I Pau ens convida a dir, si reconeixes en els llavis Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, seràs salvat. Perquè la fe que ens fa justos la portem al cor. El cor és el centre. Val?
Sí, jo també, ara llegint aquest fragment i els teus comentaris, m'he recordat també doncs, el fet de el que és tan típic del món jueu, de lligar-se als tefilim, amb el nom de Déu, la paraula escrita...
Què és un tefilim?
Les cintes que van lligades a les mans i al cap, perquè el manament diu posaràs el nom de Déu en el teu cap, en les teves mans, en el teu cor, etc. No? I com Sant Pau, no?, ens diu que la portes ja, o sigui, i no hi haurà diferència entre jueus i no jueus. Uh-huh. O sigui, això és tan bonic perquè ja no és només portar-la físicament, sinó portar-la dins el cor i proclamar la fe, no? Quan diu, tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat. Uh-huh. És a dir, com en el clam de la teva opressió, no? Doncs clames al Senyor i tens la confiança en que seràs salvat i no hi haurà distinció entre jueus i no jueus. Això és un missatge fort.
No, també, d'alguna manera, en Jesucrist i en aquest text de Pau recollim l'herència dels profetes, no? De Jeremies, d'Ezequiel, que diu que la llei la portarem en el cor, una nova llei que neix en el cor, no tant una llei externa. I com Pau, en el centre del seu missatge, és dir, ja estem salvats, ja estem salvats. No hem d'esperar cap altre Messies ni cap altre Salvador, sinó que cal confiar en l'únic Messies que és Jesús, que ja ha fet tota la feina. La nostra feina és, entre cometes, adherir-nos-hi a ell. Jesús és el Senyor en els llavis i creure en ell des del cor.
Algun apunt més que suggereixi també com una lectura vista des dels nostres dies? Una persona, que un cristià que va a les nostres eucaristies, que escolta aquesta lectura, què és el primer que creieu que li ve al cap? Tu, Enric, que celebres l'Eucaristia i que tens els teus feligresos, les persones que van a l'Eucaristia, què creus que pensen?
De vegades, bueno, no sé què pensen, vull dir que cada cristià fa el seu camí i el seu procés, i cada un viu la fe des del moment que li toca viure. Però de vegades pensem que la nostra fe és anar a missa el diumenge, i és molt important, val? Yeah. Perquè és una trobada comunitària amb Jesús i amb altres persones que, amb les mateixes dificultats o altres, intentem seguir el Crist, val? I ens falta anar aprofundint, penso jo, el com viure la fe en el dia a dia. Val? Jo de vegades dic que al final de la missa, no ho dic sempre perquè si no dirien que estic ratllat, però que l'Eucaristia realment comença quan sortim al carrer.
Clar.
Perquè podem tenir una bona actitud en aquell moment, però després de la sortida és on el missatge cal intentar-lo viure. I al final la vida cristiana no és una cosa que ens organitzem o que ens proposem, sinó alguna cosa que, en la mesura que estàs, no és una imatge bona, però tacat de l'Evangeli, tacat, doncs anem tacant, no? Val? Això quan de vegades surts de la dutxa i la sabatilla s'ha mullat i vas pel passadís i vas deixant petjades, doncs en la mesura que t'has impregnat de Jesucrist, a la llarga també ho traspues als altres.
Bàrbara?
Doncs sí, ara que comencem Quaresma crec que és el que hem de portar en el cor, no? Aquestes paraules que és la fe que proclamem, i fer-lo molt conscientment durant aquest temps.
Molt bé. Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà, i durant 40 dies l'Esperit el conduïa pel desert i era temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa». Jesús li va respondre: «Diu l'Escriptura que l'home no viu només de pa». Després el diable se l'endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests reialmes. Tot m'ha estat confiat a mi i ho dono a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu». Jesús li respongué: «L'Escriptura diu: adora el Senyor, el teu Déu, dona culte a ell tot sol». Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: «Si ets fill de Déu, tira't dalt a baix des d'aquí. L'Escriptura diu que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: no temptis el Senyor, el teu Déu». Esgotades les diverses temptacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat.
Després del baptisme en el Jordà, Jesús es retira al desert ple de l'Esperit Sant i dejuna 40 dies i li sobrevenen 3 temptacions per part del dimoni. Jesús surt vencedor de totes 3. Enric?
Començo pel final del text, que diu: esgotades les diverses temptacions, el diable s'allunyà d'ell esperant que arribés l'oportunitat. I, de fet, aquest és un tret característic de l'Evangeli de Lluc, que és l'únic que diu això. I al final, just en el moment de la passió, doncs reprendrà. Jo penso que és un... De vegades, llegint aquest text, podríem pensar que Jesús ja ha vençut les temptacions. El començament de l'Evangeli, i a partir d'ara ja tot són flors i violes i ja no cal reorientar el seu camí. Però si després vas gratant el camí que Jesús va fent, les temptacions aquí, que les simbolitzen en tres elements, el van acompanyant, vull dir, els elements de prestigi, de poder, de diner, d'ostentació, l'aniran acompanyant. I això també ens està dient, vull dir, que també nosaltres no som tan diferents, Vull dir, Jesús com a home també experimenta aquestes temptacions. Ara no ho tinc tan clar, però de vegades els navegadors dels cotxes, quan t'equivoques, diuen reorientant, no? Recalculando, val? Doncs, d'alguna manera, l'Evangeli d'avui, que el repetim amb els diversos evangelistes cada primer diumenge de Quaresma, doncs és una invitació a recalcular, val? Perquè la facilitat de desviar-se és bastant òbvia i fàcil. I adonar-se'n, com deia una vegada una persona en una de les parròquies que estàvem, diu: estàvem distrets, ens vam equivocar de sortida, la conseqüència vam haver de fer 50 quilòmetres més, perquè 25 de la primera sortida fins la següent i 25 de tornada. Però l'important era arribar a casa. I d'alguna manera també això és el que ens convida aquest temps de Quaresma, vull dir, de recalcular la nostra vida en la línia de Jesucrist. I avui dient, doncs mira, la tentació, la invitació a canviar de direcció. Una miqueta també el que deia comentant la segona lectura. D'alguna manera podem tenir la tentació de ser cristians 3/4 d'hora a la setmana, quan anem a missa, val? Si el rector, el mossèn, s'allarga una missa, són 55 minuts o una hora, però bueno, ja m'enteneu. I la clau està en el dia a dia.
Bàrbara?
Bueno, aquest episodi és molt, molt bonic, també. I, bueno, els que hem estat a Terra Santa sabem que hi ha el paisatge del desert i un santuari concret que evoca aquest episodi, on hi ha un santuari grec, el Carantal. Està en un penya-segat a prop de Jericó, i bueno, és la visió del desert, no? El desert com a territori auster, no? Com a territori fora d'on es pot realitzar la vida de l'agricultura, dels pobles, de l'aigua, no? Un lloc inhòspit. I com el desert sempre també ens aquest retir, aquest sortir de la nostra comoditat, és necessari també per ser conscients del nostre ego, de qui som, de quines són les nostres flaqueses, de quines són les nostres fortaleses, no? I bueno, aquí veiem com Jesús és temptat d'una manera de menjar més. O sigui, primer amb el menjar, no? Amb el pa, després amb els reialmes, ser rei, i després amb un tema del temple. El temple, o sigui, aquí ja seria algú molt, molt important, no? I com en els tres textos el text, no? La paraula ens està dient Déu ens salva, adora el teu Déu, fes la teva proclamació de la fe, posa els teus llavis al teu cor. Aquí també, en els teus deserts i en les teves solituds, fes també la teva proclamació de fe i seràs salvat. Jo, és bonic.
Jo també pensava que de vegades aquest temps de Quaresma que ens convida a la conversió, que en el fons és... De vegades la plantegem molt individualment. Jo m'he de convertir, val? He de canviar jo. I potser ens hauríem també de donar que la meva conversió té efectes secundaris. Té efectes secundaris en els altres. Si podem dir-ho d'així, la conversió de Jesús, perquè totes les interpel·lacions del diable és tu, tenen efectes col·laterals, perquè la manera d'actuar de Jesús no anirà pels camins on els hi proposa el diable, sinó per un altre ben divers.
Queden moltes coses per dir, moltes coses interessants, molta cosa per comentar i per treure un missatge d'aquesta paraula de Déu tan meravellosa. Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar avui, però si voleu diumenge vinent, doncs quedeu convidats, si us va bé. Gràcies, doncs, Enric Termes, i gràcies, Bàrbara Virgil.
Gràcies a
vosaltres. I fins diumenge vinent.
Ens retrobem.
Ens retrobem, sí. I també moltíssimes gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa i per la fidelitat a Ràdio Estel. 30 anys de Ràdio Estel, hem de celebrar-ho cada dia d'aquest any. I gràcies també al Jordi Carretero, que ha fet possible la taula del so, i la Cristina Orduña ha fet la locució de les lectures. A la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, que és la que us parla. I ja saben que vostès, si ho desitgen, queden convidats diumenge vinent a continuar escoltant la taula del Evangeli, en què farem comentaris sobre la litúrgia dominical. Diumenge, segon de Quaresma, comentarem. Gràcies, fins diumenge vinent. Adéu-siau.